Bon dia, són les 8.
Bon dia per una nova jornada de fresca matinera i calor amb majúscules al migdia.
Com esteu? És dijous 28 de setembre de l'any 2023. Ja són les 8 del matí, en un dia que repassarem els principals projectes de l'equip de govern de Palafrugell que ha presentat en una roda de premsa. També destacarem que la Cambra de la Propietat Urbana de Girona ha obert una oficina a Palamós i repassarem la programació d'Empordanet a Sena o també l'exposició El Miracle del Sol, entre moltes altres qüestions. Tot plegat en aquest matí, amb boira, almenys aquí a Palafrugell, i també amb unes temperatures que estan entre els 13, 14 i 15 graus. Ara mateix, concretament, tenim 13,7 a Torroella de Montgrí, 14 graus i mig a la Tallada d'Empordà, 14,7 a Palafrugell, 14,9 a la Bisbal d'Empordà i pràcticament 16 graus a Castell d'Aro. Avui també parlarem del Festival Marrameu, que tindrem aquest dissabte a Palafrugell amb en Pau Casanovas i la Paula Plaja de l'associació Els Trompants. Però abans de destacar totes les altres qüestions, també és moment de saludar a tot l'equip que farà possible el programa del dia d'avui. Falgar Sanyes, bon dia.
Bon dia.
També la Paula Brines, bon dia.
Hola, bon dia.
I la Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia, Ferran.
I, per tant, ben saludat a tot l'equip, és moment de repassar els titulars d'avui. El govern de Palafrugell presenta els projectes de mandat 2023-2027. Falgar Sanyes.
El pla d'acció de govern està conformat per punts bàsics que tenen l'objectiu de millorar i modernitzar Palafrugell. L'ha anunciat l'alcalde Juli Fernández i el primer tinent d'alcalde Isidre Atenes, en la roda de premsa al Saló de Plens de l'Ajuntament.
Unió de Pagesos demana a l'Ajuntament de Calonja i Sant Antoni que no ubiqui els horts lúdics en sòl d'especial valor agrícola. Paula Brines.
El pla d'actuació específica aprovat pel consistori en caràcter previ al 31 de juliol ubiquen els horts en una parcel·la d'uns 6.000 metres quadrats en un sòl d'especial valor agrícola en la zona anomenada El Pla. Però, segons el sindicat, no és una activitat agrària, sinó de lleure, i el projecte no s'adequa al marc legislatiu vigent.
La Cambra de la Propietat Urbana de Girona inaugura una nova oficina a Palamós, Maria Alzina.
La voluntat és potenciar l'atenció de la Cambra a la zona del Baix Empordà, ja que fins al moment només disposaven d'una altra oficina a Sant Feliu de Guíxols. L'acte d'inauguració ha comptat amb la presència del president de l'entitat, Martí Casanovas, l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, i el president del Consell General de Cambres de Catalunya, Antoni Quintana.
I la Cambra de Palamós i Costa Brava Centre aposten per la sostenibilitat amb el compromís de la sostenibilitat turística, Maria.
Aquest és un programa adreçat a les empreses, serveis i entitats públiques de les comarques gironines que volen millorar la seva gestió en sostenibilitat turística. L'objectiu del projecte és reconèixer empreses, serveis i entitats que aposten per una gestió respectuosa amb el medi ambient, la cultura i l'entorn social i econòmic de les comarques gironines. Aquests aspectes s'assoleixen a través dels 17 objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides.
Empordanet a Sena aposta per crear una programació de teatre familiar per a un públic de totes les edats.
Això és el que explica el director del festival, Pep Vila. La programació de l'Empordanet a Sena 2023-2024 està a punt d'arrencar i l'edició d'enguany ve carregada de noves propostes i espectacles que visitaran diversos municipis de l'Empordà.
L'exposició El Miracle del Sol, projecte artístic guanyador de la primera Bienal d'Artes aquí al Torroella, s'inaugura aquest diumenge a la Capella del Carme, Paula.
L'artista ballenc Albert Gironès és el creador d'aquest projecte que posa de manifest, mitjançant el dibuix, el vídeo i la documentació històrica, un diàleg i un debat en el pensament contemporani entre l'art, la religió i la ciència.
I els professionals de l'ABS de Palafrugell faran desplaçaments en bicicleta elèctrica, Falgas.
És una iniciativa que ha començat amb la col·laboració de l'empresa IBEX Ario, de venda i lloguer de bicicletes elèctriques. A part de ser una forma de transport més neta, saludable i sostenible, el Ciber assegura que ha de permetre guanyar temps en desplaçaments i estacionaments.
Les 8 i 4 minuts. I ara és moment de saludar Marc Vila perquè ens porti la previsió del temps. Bon dia, Marc.
Bon dia.
Tenim alguna novetat en el pronòstic del temps o continuarà el temps assolellat dels dies anteriors, tot i que ara tenim aquesta boira que fa almenys acte de presència en alguns pobles del Baix Empordà.
Amb un pronòstic calcat al dels dies anteriors, avui comencem jornada que no portarà cap canvi a la meteorologia de la comarca. Esperem ambient assolellat i estat del cel serè, amb alguna boirina molt prima a zones molt concretes. El sol tan contundent portarà altra vegada termòmetres de màximes a valors molt alts, de l'ordre dels 28 graus a la comarca. Les temperatures mínimes seran poc fredes, de l'ordre dels 12-14 graus. Així doncs, amb alguna petita variació segons el dia, seguim amb el discurs de pluviometria nul·la, ambient molt calorós, més del que tocaria per l'època de l'any que ens trobem, i poc moviment meteorològic.
Gràcies, Marc, que són les 8:05 minuts, moment de sortir de la nostra comarca. Perquè hem de destacar altres temes que són d'actualitat, com per exemple que el debat de política general al Parlament s'ha centrat aquesta vegada amb un ull posat també a Madrid, i no només per la coincidència horària amb el debat d'investidura de Feijóo, sinó també perquè els principals protagonistes a la cambra catalana ho eren alhora a la cambra espanyola. Socialistes, Junts i Esquerra i també els comuns tenen entre mans converses per una difícil però no impossible investidura de Pedro Sánchez, i això fa que tots mesurin les paraules per no comprometre possibles pactes. De fet, Pere Aragonès també ha afrontat el seu tercer debat de política general, el primer en minoria des que governa, i després de les dues primeres jornades, les propostes de resolució dels grups parlamentaris han evidenciat que el president de la Generalitat només té garantit el suport dels seus 33 diputats. Junts, el PSC i els comuns han posat de manifest la feblesa, desorientació i la manca de lideratge de l'executiu d'Aragonès. I per altra banda, Madrid comença a córrer el rellotge per a Pedro Sánchez, que té 2 mesos per ser investit després que no tirés endavant a la investidura de Núñez Feijóo, tot i que té una segona oportunitat aquest divendres, però tot sembla que si no hi ha cap canvi, la segona votació tampoc tirarà endavant. Per tant, si Núñez Feijóo no és president d'Espanya, Pedro Sánchez tindrà un període de 2 mesos perquè sigui president. I també pel que fa a l'altra actualitat que tenim fora de les nostres fronteres, en aquest cas en els esports, el Girona és primer a la Lliga després d'una 6a victòria de l'equip de Mitchell, que situa el Girona líder en solitari de primera divisió per primer cop a la història amb 19 punts, un més que el Real Madrid i 2 més que el Barça després de 7 jornades de Lliga. I amb aquest enrepàs també altres qüestions d'actualitat, ara és moment de conèixer el comentari d'opinió. Un comentari d'opinió que avui ens el porta en Pere Carreras.
Aquest proper divendres, Sant Feliu de Guíxols retrà homenatge i distingirà com a fill adoptiu Josep Vallverdú i Aixalà. Aquest reconegut escriptor, que recentment ha complert 100 anys, és un referent indiscutible de la literatura catalana. Possiblement el teniu present per la literatura infantil, tot i que ha excel·lit en nombrosos camps de les lletres a Catalunya. A nivell particular meu, entre els moltíssims títols, en recordo Rovelló, i diria que jo a casa, quan tenia 9 o 10 anys, vaig devorar el volum que, si no recordo malament, era editat per La Galera, i també algun altre llibre més d'ell. En tot cas, honors i distincions a qui ens han detingut la infantesa amb narracions, amb històries i amb relats. Tornant a l'homenatge que li fan a Sant Feliu, direm que Vallverdú va ser a la ciutat ganxona relativament poc temps, 7 anys, del 1949 fins al 1956. Però quins 7 anys! D'esperit inquiet i sociable per naturalesa, Vallverdú va fer-se amic de la flor innata d'una ciutat que posava el fonament del que més valorem avui. No tothom ha estat amic de Gaziel o de Josep Vicente, de Margarita Wirsing o de Narcís Masferrer. I no tothom té al seu currículum vital plantar la llavor del que seria en poc temps el primer institut de batxillerat de la ciutat, el que avui és el Sant Elm, o bé ser un referent de la publicació Àncora, o bé també potenciar el centre excursionista Montclar, per dir 3 elements que avui són a Sant Feliu autèntics referents d'indiscutible vàlua. Però a banda de les coneixences i relacions que fes amb aquella ciutat dels 50, l'important és la voluntat transformadora i la voluntat d'implicació en la vida local, que presenta un nouvingut, un senyor de Lleida que s'integra perfectament. És allò de ser conscient que vens de fora, però aconsegueixes ser un de dins. Estàs tan involucrat que formes part de la mateixa força creadora que transforma i millora una ciutat. Això és, crec jo, un dels arguments que motiven la concessió d'aquesta distinció, i més encara quan Vallverdú va viure en un indret tan màgic que va fer que es despertessin de forma natural en ell les preses de consciència del que volia ser la vida, la passió per l'escriptura, l'estimació a la vida i l'amor a les persones. Tot això, a judici meu, és el que reconeixerà en aquesta celebració que, encertadament, li fa la ciutat aquest proper divendres 29 de setembre a les 6 de la tarda, i a la qual Vallverdú hi assistirà, i em consta que molt il·lusionat. Que bé quan s'uneixen aquestes dues alegries, la ciutat que agraeix i el ciutadà adoptiu que s'enorgulleix de la pertanyença a un Sant Feliu tantes vegades exemplar.
Moment de destacar i d'explicar-vos les notícies de tot el que passa al Baix Empordà. Comencem parlant que el govern de Palafrugell ha presentat els principals projectes del mandat 2023-2027. El pla d'acció de govern està conformat per punts bàsics que tenen l'objectiu de millorar i modernitzar Palafrugell. L'ha anunciat l'alcalde Juli Fernández i el primer tinent d'alcalde Isidre Tenes en una roda de premsa al Saló de Plens de l'Ajuntament de Palafrugell, Falgar Sanyes.
Un dels aspectes que han plantejat és la modernització de l'administració amb una aplicació mòbil i un telèfon d'incidències, per atendre-les, fer-ne un seguiment i donar-ne resposta. També crearan un servei de suport administratiu i jurídic a les entitats i volen respondre a totes les instàncies. També volen fer actuacions a l'espai públic. Inclou la implementació d'un nou contracte d'escombraries i neteja, potenciar l'estalvi i l'eficiència energètica, l'aplicació del Pla Verd Urbà i la biodiversitat de Palafrugell, l'eliminació de les barreres arquitectòniques i la reducció d'un nou pla d'usos de les platges i la gestió de les boies. L'alcalde, Juli Fernández, ha destacat la necessitat de disposar d'habitatge públic. Per aquest motiu, inclouran mesures al Pla Local d'Habitatge que estan elaborant i volen posar al mercat 80 habitatges dotacionals per joves, famílies vulnerables i gent gran.
L'habitatge és clau, per això estem treballant en el Pla Local d'Habitatge. Per això es crea una àrea pròpia d'habitatge, per això hem volgut que hi hagi una regidoria pròpia d'habitatge, perquè l'habitatge en aquest moment és segurament que és un dels reptes que tenim molts ajuntaments.
La cultura tindrà un pes important. Volen treballar una proposta per fer que Palafrugell sigui la capital de l'art amb artistes locals i empordanesos. Crear un clúster cultural a Can Màrio, fer més activitats al carrer, potenciar Ràdio Palafrugell i treballar per fer la cultura del suro patrimoni immaterial de la humanitat. En els esports, el primer tinent d'alcalde i regidor d'esports, Isidre Tenes, ha destacat la creació de la tercera zona esportiva del Mas Mascort, la millora del camp del Gregal, el manteniment de les instal·lacions esportives, l'increment del finançament de les entitats esportives i la potenciació de les activitats al mar.
És augmentar l'aportació de finançament a les entitats esportives, que és una demanda important de tots els clubs, perquè realment si ja es porta per les filles, perquè els clubs funcionen, els clubs treballen, hi ha juntes directives i molta gent implicada, molts de pares, i hem d'ajudar-los en tot el que puguem perquè els seus fills puguin fer esport.
Per això volen mantenir els camins i valorar-los. Des de l'àmbit ambiental i pedagògic, recuperar les execucions dels camins de ronda, mantenir la qualitat de l'aigua i l'eficiència de la xarxa, millorar els carrers del sud de Palafrugell, com els camins Camí Fondo i Migdia, i actuar en les franges perimetrals contra els incendis forestals. Promocionaran l'economia vinculada al comerç i el turisme d'una manera responsable. Volen posar en marxa un viver d'empreses per la implantació de noves empreses, potenciar l'emprenedoria juvenil i de dones, elaborar un pla econòmic de futur, dinamitzar les naus industrials i declarar una zona especial de dinamització comercial i turística al centre de la vila per potenciar el comerç del centre de Palafrugell i els serveis vinculats. Suposarà la dignificació de les façanes i l'estètica urbana, jardineria, espais de repòs. Volen dinamitzar els barris i nuclis nuclis urbans. Entre els projectes inclouen l'activitat dels locals socials dels barris, la remodelació dels carrers de Pompeu Fabra, Mestre Sagrera i de Torroella, el manteniment dels parcs públics, la creació d'un parc periurbà a les Torretes i la redacció d'un pla per millorar el cablejat aeri i de les façanes. Volen millorar la mobilitat i la seguretat ciutadana amb els aparcaments dels nuclis de Palafrugell i les platges, implementar un bus llançadora entre els nuclis durant l'estiu, estudiar la creació d'una línia de transport públic dins de Palafrugell, incorporar 4 bicibox i implementar la xarxa de carril bici amb criteris d'eficiència i seguretat. A la nova governança duran a terme processos participatius per elaborar els pressupostos municipals i altres sobre qüestions d'interès. Crearan consells d'assessors de les diferents àrees amb persones a proposta de les entitats i millorar la comunicació institucional cap a la ciutadania. La cohesió social i la igualtat tindrà importància en el mandat. Volen potenciar l'atenció domiciliària a les persones grans, redactar el Pla d'Atenció a la Salut Mental, revisar del Pla d'Usos de Can Genís i ampliar els horts comunitaris.
I la Unió de Pagesos ha demanat a l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni que busqui una nova localització per als 50 horts lúdics.
El pla d'actuació específica, aprovat pel consistori en caràcter previ el 31 de juliol, ubica en els horts en una parcel·la d'uns 6.000 metres quadrats en un sòl d'especial valor agrícola de la zona anomenada El Pla. Però, segons el sindicat, no és una activitat agrària, sinó de lleure, i el projecte no s'adequa al marc legislatiu vigent. Per això, la Unió de Pagesos ha presentat al·legacions com el recurs de reposició, argumentant que aquests horts lúdics afectarien a les explotacions agràries del voltant, sobretot per un tema d'afluència de gent, d'accés i de circulació per les finques, que s'hauria de fer per un camí que no és públic, com també pel fet que es preveu una tanca perimetral de 2 metres, que és una alçada no permesa pel mateix pont, i també que estaria envoltada de plantes no autòctones que modificarien substancialment el paisatge. D'altra banda, assenyalen a més que els perjudicis que pogués comportar els conreus adjacents i aquest aparcament tampoc estan admesos en l'actual pont.
De fet, el sindicat considera que els horts lúdics s'han de situar a prop del nucli urbà.
I en aquest sentit, el sindicat exigeix a l'Ajuntament que exposi ubicacions alternatives dins del municipi en sòls classificats com urbanitzables no delimitat o també en un sòl no urbanitzable de protecció preventiva. La Unió de Pagesos lamenta que l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni hagi fet cas omís a les peticions del sindicat d'enviar-li el document d'anàlisi d'afectacions agràries que el Departament d'Acció Climàtica va requerir al consistori. També demana al mateix departament que elabori el seu informe perceptiu de respecte a l'anàlisi d'afectacions agràries del projecte, com mana la Llei d'Espais Agraris. L'entitat creu que aquest tipus de projectes comporten una microparcel·lació del sòl, que es tradueix en una especulació en el preu de la terra, i apunten que en aquest cas no és una excepció, perquè l'Ajuntament preveu pagar 6.000 euros anuals per 6.000 metres quadrats arrendats, quan l'arrendament anual per una vessana difícilment supera els 100 euros anuals. Per tant, el preu de mercat d'aquest arrendament suposa un sobrecost molt desproporcionat que ha d'assumir la ciutadania de Calonge i Sant Antoni, segons ha afirmat el sindicat.
La Cambra de la Propietat Urbana de Girona inaugura una nova oficina a Palamós. La voluntat és potenciar l'atenció de la Cambra a la zona del Baix Empordà, ja que fins al moment només disposaven d'una altra oficina a Sant Feliu de Guíxols, Maria.
L'acte d'inauguració ha comptat amb la presència del president de l'entitat, Martí Casanovas, l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, i el president del Consell General de Cambres de Catalunya, Antoni Quintana. Amb aquesta expansió es busca l'especialització a la zona per tal de donar assessorament i gestionar els habitatges d'aquells propietaris que vulguin llogar o vendre el seu immoble. Aquesta oficina també serà un lloc de referència on els propietaris podran fer el dipòsit de la fiança obligatòria dels contractes de lloguer a l'Incasòl. També s'hi oferirà assessorament i gestió de comunitats de propietaris. Martí Casanova reconeix que Palamós és un municipi amb una gran vitalitat econòmica i empresarial i apunta que han vist necessari oferir els serveis de la Cambra de la Propietat propietat en aquesta zona. Cal recordar que la Cambra de la Propietat és un organisme sense ànim de lucre que ofereix una gran varietat de serveis relacionats amb la gestió de la propietat i de defensa institucional, tal com explica Casanovas.
Com deia al principi, a part de donar uns serveis que pot donar un immobiliari, un administrador de finques, etc., també nosaltres tenim aquest plus de defensa institucional dels temes de propietat. Ara, per exemple, està de rabiosa actualitat aquesta llei d'habitatge, no? que està portant tota una sèrie de problemes i que està provocant una baixa del parc d'habitatges de lloguer.
L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, considera que l'arribada d'aquesta oficina de la Cambra de la Propietat a Palamós és un fet important i col·loca el municipi al territori.
Tots aquests serveis que ofereix la Cambra de la Propietat, tant a propietaris com també a llogaters, principalment a propietaris, però també amb la branca de llogaters, doncs aquest assessorament i especialment al petit propietari, perquè és l'especialització que ha tingut la Cambra de la Propietat i, per tant, aquest petit propietari que a vegades va una mica perdut i necessita tots aquests serveis que ofereix la Cambra, centralitzats en un sol espai, crec que és una molt bona notícia per al nostre municipi.
Amb la nova incorporació, la Cambra de la Propietat Urbana ja compta amb un total de 6 oficines distribuïdes pel territori. Les poblacions són Girona, amb 2 oficines, Figueres, Olot, Palamós i Sant Feliu de Guíxols.
La Cambra de Palamós i Costa Brava Centre aposten per la sostenibilitat amb el compromís de la sostenibilitat turística. Aquest és un programa adreçat a empreses, serveis i entitats públiques de les comarques gironines que volen millorar la seva gestió en sostenibilitat turística.
L'objectiu del projecte és reconèixer empreses, serveis i entitats que aposten per una gestió respectuosa amb el medi ambient, la cultura i l'entorn social i econòmic de les comarques gironines. Aquests aspectes s'assoleixen a través dels 17 objectius de desenvolupament sostenible de la gent de 2030 de les Nacions Unides. L'acte de presentació ha comptat amb la participació del president de la Cambra de Palamós, Pol Fages, la vicepresidenta tercera de la Diputació de Girona, Maria Puig, les tècniques de turisme de les Cambres de Comerç de Barcelona i Palamós, respectivament, Victòria Silverstein i Marga Rubau, i la gerent de la cooperativa Costa Brava Centre, Esther Salix. L'objectiu de les entitats impulsores del compromís per a la sostenibilitat turística de les comarques de Girona Biosfer és promocionar eines i metodologia per millorar la gestió sostenible de les institucions i obtenir, al final del procés, la certificació Biosfer Sustainable, tal com explica Pol Fages.
És una aposta per parlar del turisme sostenible a practicar-lo i exercir-lo en les nostres empreses, i que és cabdal. I ara estem amb l'era de l'economia i el medi ambient, ens hi hem de posar. És un segell de qualitat més, que considerem que és oportú.
I qui pot formar part d'aquest compromís?
Les empreses que treballin de manera directa o indirecta amb el sector turístic i compleixin els valors que aposten per la sostenibilitat, tal com explica el president de la Cambra, poden adherir-se al compromís per a la sostenibilitat turística de les comarques de Girona Biosfer.
Dóna un valor afegit, primer, perquè evidentment molts clients i fins i tot hi ha proveïdors, també és una exigència, no? Qui està treballant per la sostenibilitat, qui té una certificació en sostenibilitat, també tindràs més oportunitats de contractació amb potencials clients, i aquí és cert, nosaltres som una destinació turística i els operadors internacionals del mercat europeu ja estan exigint que què estàs fent per al medi ambient, què estàs fent per la sostenibilitat, i no és només dir-ho, sinó fer-ho.
Els ens públics o privats que vulguin comprometre's, sempre de forma voluntària i independent, es poden posar en contacte amb la destinació Girona Sostenible per poder iniciar els tràmits. Se'ls acompanyarà amb assessorament i formació contínua en matèria de sostenibilitat i se'ls ajudarà a desenvolupar un pla d'acció anual per incorporar i implementar les mesures necessàries per a la seva entitat. Com a últim pas, participaran en tallers de destinació amb altres entitats del sector per generar una xarxa de coneixement, de sinergies i de cooperació per millorar la competitivitat de la destinació. Tot aquest procés acabarà amb l'obtenció de la certificació Biosphere Sustainable Lifestyle.
Empordaneta Escena aposta per crear una programació de teatre familiar per un públic de totes les edats. Això és el que explica el director del festival, Pep Vila. La programació de l'Empordaneta Escena 2023-2024 està a punt d'arrencar i l'edició d'enguany ve carregada de noves propostes i espectacles que visitaran diversos municipis de l'Empordà.
El director explica que les entrades ja són a la venda i molts espectadors estan començant també a comprar els abonaments. I tot i que ja eren 14 els municipis del Baix Empordà que participaven en la iniciativa Pep Vila, recorda que enguany la xifra creix fins als 18 municipis. En aquesta edició hi participaran La Pera, Garrigoles, Ultramort i Jafre. Perquè un municipi pugui participar en la proposta d'Empordanet Escena ha de ser una població petita, ja que és on costa més impulsar activitats de cara a l'hivern.
Estem molt contents que la gent circuli, és a dir, que la gent vagi d'un poble a l'altre, no? I que creem un diumenge, no sé, del mes de novembre, a Sant Sadurní de l'Heura es vegin 200 persones que estan a l'espai, que corren per allà, que van donar un vol al poble, que el coneixen més... I això és el que realment ens ha... Bueno, a part de disfrutar del teatre, que el teatre ja en si doncs té un valor i ens interessa i ens agrada, però també ens agrada que faci aquesta altra funció, diguem-ne que una funció, entre cometes, més social.
El director apunta que, tot i que la proposta es basa en els municipis que hi ha a Baix Empordà, s'han plantejat en diverses ocasions d'estendre-la a poblacions de fora de la comarca. La connexió que participen a Empordanet Escena és que són municipis que es troben a la zona de l'Empordanet, afirma Pep Vila. Per això volen mantenir aquest fil conductor en les properes edicions del festival.
De fet, el festival d'enguany arriba a 18 municipis.
En aquests 18 municipis, els espectacles que s'hi podran veure són del tot diferents. S'hi podran veure titelles, teatre amb text o sense, equilibris, clowns, versions de contes modernitzats o propostes musicals. Pep Vila reconeix que tenen una programació molt variada i afegeix que tenen una de les millors programacions de teatre familiar. I parla de teatre familiar en comptes de teatre infantil, perquè reconeix que el teatre que presenten són representacions que pot veure tothom, no només els més petits de casa.
Ha de ser, parlem de teatre familiar, vol dir que el pot veure tothom, que el pot veure des d'un nen de 2 anys o un, fins i tot de mig, a un nen de 99 anys. Tots és per tothom i per això nosaltres el que intentem és sempre fer una programació que agradi a uns i als altres. A vegades agradarà més al pare que al nen, i això ens agrada molt també, però agradarà a tots i uns hi veuran unes coses, els altres hi veuran unes altres, uns faran unes lectures, els altres en faran unes altres.
Les entrades i abonaments ja estan disponibles a la pàgina web de l'Empordanet Escena o Cold Ticket.
Quatre minuts per 9:15 del matí, és dijous 28 de setembre de l'any 2023. Això és el Supermatí a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i en emissió a Ràdio Bisbal. La Bienal d'Artes aquí al Torroella inaugurarà l'exposició del projecte guanyador aquest diumenge 1 d'octubre a les 12 del migdia a l'espai patrimonial de la Capella del Carme de Palamós. Paula.
L'artista ballenc Albert Gironès, amb la proposta El Miracle del Sol, va ser el guanyador de la primera edició d'aquesta convocatòria. L'Ajuntament de Palamós ha posat en marxa enguany la Bienal amb l'objectiu de fomentar la creació artística en l'àmbit de les arts, com també per donar un impuls al treball dels joves creadors i així perpetuar la memòria del pintor palamosí Ezequiel, mort l'any 1998. Des de principis del passat mes de juliol fins a aquestes darreres setmanes, el jove artista ha estat treballant en la creació del projecte expositiu El Miracle del Sol. I es tracta d'una composició que posa de manifest mitjançant el dibuix, el vídeo i la documentació històrica, un diàleg i un debat en el pensament contemporani entre l'art, la religió i la ciència. Es tracta, doncs, de representar allò irrepresentable, el miracle. Ho fa mitjançant una visió racional que no vol acabar-ho sent, perquè és en la mística, en l'alquímia i en el ritual, l'art hi té sempre un lèxic comú i compartit segons l'artista. D'altra banda, les persones interessades en poden visitar l'exposició fins al 19 de novembre, els divendres i els dissabtes de 5 a 8 i els diumenges i festius d'11 a 2 del migdia.
Els professionals de l'àrea bàsica de salut de Palafrugell faran els desplaçaments de l'atenció domiciliària en bicicleta. És una iniciativa que ha començat amb la col·laboració de l'empresa Evaxaria de venda i lloguer de bicicletes elèctriques. A part de ser una forma de transport més neta, saludable i sostenible, el CIBE assegura que ha de permetre guanyar temps en els desplaçaments i estacionaments. En parlarem amb Xavi Palomeres, de comunicació del CIBE, i ens ho amplia la Falgà Sanyes.
Existeixen alguns projectes similars, però el CIBE assegura que és una iniciativa pionera a Catalunya. A més, afegeix que ara els professionals de la salut ja no hauran de fer servir els seus vehicles propis i privats. La infermera Elsa Rueda assegura que els permetrà ser més àgils, perquè no hauran de buscar aparcament i faran esport al mateix temps. Marc Cama, tècnic de Medi Ambient del CIBE, afegeix que serà una millora pel medi ambient, pels ciutadans i pels treballadors. Al Baix Empordà ja s'havia fet una prova pilot a l'Aps de Palamós el mes de novembre passat i una a Palafrugell a la primavera. En dues setmanes calculen que va pedalar 100 km amb 25 desplaçaments i van evitar l'emissió de 18 kg de CO2 a l'atmosfera. Per aquest motiu ho han volgut impulsar.
Nosaltres l'any passat, a la Setmana de Mobilitat, vam fer un parell d'iniciatives, que una era dintre el projecte d'empresa saludable que tenim a CIBE, fer una sortida d'un tastet de bicicleta elèctrica. Aprofitant la Setmana de la Mobilitat, que és una setmana de conscienciació, vam fer un tastet de bicicleta elèctrica. I, per altra banda, vam iniciar una prova pilot, llavors sí que era una prova pilot, a l'ABS de Palamós, amb una bicicleta elèctrica per mirar a veure la viabilitat o si era una cosa que podíem plantejar-nos a llarg termini com a mesura permanent.
L'empresa de Mont-ras, E-Bikes Ario, cedeix gratuïtament les bicicletes de lloguer, juntament amb els elements de seguretat necessaris, com un casc, una armilla reflectant i llums i alforges per guardar-hi el material sanitari en els trajectes.
5 segons i arribem ja a 9:15. Palafrugell es prepara per gaudir aquest dissabte 30 de setembre de la primera jornada festiva del Marrameu, amb una programació de luxe per reivindicar la cultura i la tradició. Per parlar-nos de l'edició d'enguany ens visita dos dels organitzadors del Marrameu i membres dels Trompats, Pau La Plaja, Pau Casanovas, molt bon dia.
Bon dia.
Gràcies.
Precisament aquest cap de setmana, aquest dissabte, arriba el Marrameu, que és una jornada amb moltes coses, i per tant ara intentarem fer-ne una mica... un resum de les propostes. Però abans de començar, d'on neix aquesta idea?
Bé, els Trompats ens vam formar ja fa uns quants anys com a colla carrossaire i ràpidament ja vam esdevenir una associació i en aquest temps hem anat creant tot de festes i activitats, però així puntualment, que diguéssim. Després ens vam posar dintre l'organització de les festes de primavera, hem col·laborat amb el Flors i Violes, també així, però feia temps que volíem crear com la nostra activitat anual que pogués englobar una mica tot el sentit que nosaltres creiem que té els Trompats. I per això vam crear el Marrameu, que ve a ser una activitat que promou la cultura i la tradició, i sobretot la música també, al centre Palafrugell.
O sigui, la tradició.
Sí, que... totalment, sí, sí.
Bé, teníem molt clar que volíem que fos una cosa que pogués... que pogués interessar al màxim de població possible i ajustar-nos als interessos una mica de tothom. I ho hem intentat.
De fet, moltes vegades, quan parlem de tradició, sé que no és així, però a vegades passa que ens imaginem coses per la gent gran.
Exacte, això sempre és un repte i també ho hem fet així amb les festes de primavera, que és intentar acostar el que és la tradició a la gent més jove, que sembla que últimament costi més que arribin en aquests actes i a les coses tradicionals. Per tant, sempre ho intentem modificar en part el que és tradicional perquè sigui més atractiu per la gent jove i les famílies.
Són unes propostes que tot seguit les repassarem, però d'on ve el nom de Marrameu?
El que és el Marrameu realment ja ho havíem programat allà l'any 2021 i era una jornada de concerts que s'havia de fer en l'època que encara no hi havia el Covid, i va haver l'arribada del Covid i es va haver d'anul·lar, i el Cabra era aquella vegada, ho fèiem més a la tardor, allà al mes d'octubre, i bueno, el Marrameu era una mica en relació amb Marrameu Torre Castanyes, la tardor i així.
És que de fet quan vaig sentir Marrameu em va venir al cap la cançó aquesta que tots pensem, però és que vaig pensar, no, és al setembre, no,
vam
no
tenir el debat, tenir el debat de canviar-li el nom, però com que vam pensar altres noms, però com que nosaltres li seguíem dient el Marrameu, vam dir, quin sentit té posar-li un altre nom si entre nosaltres li diem el Marrameu? I així vam decidir que es quedaria.
Dubte resolt, Doncs ja està. Veig que així no, perquè m'havia fet pensar amb la cançó, però esclar, pensava més amb l'octubre i és perquè té aquest
sí,
origen.
Sí, sí.
En comptes de ser l'octubre, serà el setembre, recta final del setembre, ja, de fet, bé, acabarà a l'octubre.
Sí. De fet, sí. El vam avançar una mica perquè, com que el format aquest és a l'aire lliure i durant tot el dia volíem que encara hi haguessin bones temperatures i que servís una mica per despedir l'estiu, també.
Doncs farem aquest comiat de l'estiu amb tota una sèrie d'activitats al llarg del dia. No sé si amb què voleu començar destacant.
Podem anar per ordre cronològic, diguéssim, i començar pel matí, si et sembla. Nosaltres, el Marrameu, que es farà a la plaça Priorat Santana, tindrà dues zones, bàsicament, i hi haurà un escenari principal i després una zona on col·laborarà Ràdio Palafrugell i dinamitzarà tot un seguit d'activitats. A 11:15 començarem amb el podcast de Pala Lovers, on en Francesc Niell conversarà amb diferents entitats del poble i exemples d'altres municipis per veure una mica com funciona el moviment de l'associacionisme, i faran el debat en la zona de Ràdio Palafrugell. I tot seguit passarem ja a l'escenari principal, a un concert de Tròpico, que és un grup molt rumbero de la zona de Girona, i després ja tornarem a la zona de... A 12:45 ja serà a la zona de Ràdio Palafrugell. Tindrem una cosa que ens fa especial il·lusió, que és una presentació d'un llibre, en aquest cas de l'Anna Pazos, el llibre Matant l'Herbi, que amb l'ajuda de la segona perifèria i la llibreria No Llegiu, ens portarà l'Anna Pazos a presentar aquest, que és una de les grans estrelles de la literatura catalana d'aquest any.
És a dir, per la gent que ens estigui escoltant, s'aniran alternant, no, les propostes, és a dir, que no, en teoria no s'ho solaparan, no?
Correcte.
No solapa res durant tot el dia.
Correcte. Quan s'acaba una zona de la Ràdio Palafrugell, després passaríem a un concert a l'escenari gran. Perquè després de la presentació que està al Nervi, acabem ja al matí amb un concert d'en Folen, que és un artista de Palafrugell, que ens fa molta il·lusió també tenir-lo aquí, perquè és un nou projecte que està engegant i ens fa molta il·lusió que sigui aquí.
Això és al matí. Al migdia hi haurà una pausa?
Sí, hi haurà pausa des del final del concert d'en Folen fins a les 5 de la tarda, que a les 5 de la tarda el punt de trobada serà a Plaça Nova, que no és el lloc on es fan els concerts ni on hi ha l'estatge de Ràdio Palafrugell, sinó que es farà a Plaça Nova, on hi haurà... Bueno, és una cosa que ens fa molta il·lusió, perquè fa molt de temps que a Palafrugell no ho veiem, que es faran sardanes amb la Cobla Contemporània i es trauran els capgrossos, que, bueno, això ens fa moltíssima il·lusió.
Sí, el tema de les sardanes, una mica amb el que comentàvem abans, és que ens agrada la tradició catalana, però una mica també hem portat la Cobla Contemporània perquè acostant a la gent jove, perquè és una Cobla la Cobla Contemporània, qui no els conegui, fan versions de la cançó actual, de música, poden fer reggaeton, la Shakira i qualsevol cosa, traspassat a la sardana. Per tant, una mica també animem a la gent jove, famílies i així, que puguin venir i que fins i tot que aprenguin aquell dia a ballar sardanes, si cal, i que s'animin, perquè serà molt divertit.
Ara amb el Coti per Coti sí que potser ens hem habituat més, no, això, però és veritat que la Cobla Contemporània fa aquesta feina d'interpretar aquell èxit amb el so de cobla.
Correcte, correcte. I quan a mitja part de la Cobla Contemporània, també una cosa que ens fa especial il·lusió i que hem treballat amb l'arxiu, i hem recuperat el que vindria a ser el Ball dels Capgrossos, que de fet és un ball que nosaltres precisament havíem sigut de l'Esbart i l'havíem ballat, i es va inventar, a sobre també ens fa especial il·lusió, originàriament per les festes de primavera. Per tant, nosaltres estem molt vinculats i el que volem fer és doncs, recuperar aquesta dansa, la dansa tradicional, i ja que traiem els capgrossos, que ho facin pel fet del que es van crear.
Per tant, això se surt des de Plaça Nova.
Correcte. Això, aquest acte a les sardanes i al Ball dels Capgrossos serà a Plaça Nova, i tot seguit ja farem una cercavila on hi haurà gegants, capgrossos i la Cobla Contemporània ens acompanyarà fins a la plaça Priorat Santana, que ja hi arribarem a les 6, que és quan comença l'activitat de la xarxa, que són jocs gegants i un taller de xapes pels nens petits, de 6 a 8.
Això és a la tarda o encara queda alguna cosa més a la tarda?
Això és a la tarda.
Això és tot.
Llavors tornem a engegar a les 8, que a les 8 a la zona de Ràdio Palafrugell tindrà lloc el podcast de Coses Xules de la Paula Sánchez, que en aquest cas parlarà amb diversos artistes i tindran una conversa sobre composició musical. I llavors ja ens anem a les 9, que tindrem el primer concert de nit, que serà el de Boom Boom Fighters i Cucapí, que ens fa moltíssima il·lusió, som molt consumidors de Boom Boom Fighters. Llavors, a les 11:50, tindrem el plaer de tenir a la Muixca, a l'escenari gros, també.
l'artista al moment.
Sí, és la... Bueno, la reina de Catalunya ara mateix. I finalment, per rematar-ho, a les 12, que serà el seu aniversari, punxarà a en Carles Selecta, que és el nostre DJ de confiança.
És l'encarregat de tancar moltes festes.
Sí.
Com ha estat a poder portar la Muixca aquí?
Bé, evidentment, per programar una cosa com aquesta es fa molta antelació i de fet, nosaltres vam contactar-hi quan no havia fet aquest boom actual i, per tant, per això també hem aconseguit poder-la portar. No sé, nosaltres ens agradava i vam dir, apostem per ella. I mira, l'altre dia ho buscava, quan la vam contractar tenia una mitjana de 70.000 reproduccions mensuals a Spotify i ara crec que ja va gairebé pel mig milió de reproduccions mensuals.
Per tant, preveieu que pugui arribar molta gent?
Sí.
Sí, sí, sí. Sí, sí, és una plaça petita i pot ser que vingui gent i estigui animada la cosa. Això esperem.
Sí, sí. Bueno, de fet, ara amb els últims concerts que hem vist que ha fet, bueno, jo almenys estic al·lucinant i esperem que vingui molta gent també aquí i sí, que coneguin Palafrugell i que s'animin a venir tot el dia.
Aquest dissabte mateix la Muixca va tocar a la Mercè a Barcelona amb una assistència de 18.000 persones, per tant... Evidentment, Palafrugell no és Barcelona, però gent n'hi haurà, segur.
Bé, gent de l'entorn, no?, que també vulgui gaudir-ne. Un Marrameu, que serà aquest dissabte, durant tot el dia, pràcticament ho podem dir així, durant tot el dia, a la plaça del Priorat de Santa Anna, exceptuant la copla contemporània amb els gegants, no?, si no m'equivoco, o capgrossos.
Correcte, gegants i capgrossos, que es fa a la plaça Nova una mica també perquè... és com la tradició, la sardana sempre serà una plaça nova i el ball dels capgrossos sempre s'ha ballat també a plaça nova, per tant, també ho hem volgut mantenir allà per això.
Hem parlat amb en Pau Casanovas, amb la Pau, la plaja dels trompats. Abans d'acabar, no sé si em voleu destacar alguna cosa més.
Res, que animar la gent que vingui, que passi tant matí com tarda com a la nit, el que més els agradi, que mirin la programació i que vinguin als actes que els hi faci més il·lusió. I la gent que estigui aquell dia pel mercat o per Palafrugell fent un vol al centre, que s'apropi i que pugui consumir cultura, art i música en directe al centre Palafrugell.
Doncs sí, Ràdio Palafrugell també hi serem aquest dissabte des de la plaça del Priorat de Santa Anna, no només per explicar què és el que es farà, sinó també doncs, per organitzar aquestes propostes culturals.
Volíem donar les gràcies perquè hi dona un valor afegidíssim a la proposta tenir allà a la zona de Ràdio Palafrugell.
Que vagi molt bé i fins dissabte.
Fins gràcies dissabte. A vosaltres.
Falten 4 minuts per arribar a 3 quarts de 9 del matí quan sentim aquesta sintonia i és dijous, sabem que hem de parlar de sèries i pel·lícules amb l'Ignès Llarbat. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Ferran, què tal?
Molt bé, ja una setmana més, aquí per saber l'actualitat cinematogràfica.
Doncs aquesta setmana ve carregadeta, també t'aviso. Moltes cosetes, sí, sí.
O sigui que tindrem el temps... Bueno, tenim uns quants minuts, per tant tindrem temps per explicar-ho tot, però si et sembla, comencem ja escoltant el primer tràiler, que és The Creator.
¿Qué es el cielo?
Un sitio tranquilo ahí arriba.
¿Tú vas a ir al cielo?
No, para eso tienes que ser buena persona.
Los dos estamos igual. No podemos ir al cielo, porque ni tú eres bueno, ni yo soy una persona.
De què tracta, The Creator?
A veure, The Creator és una pel·lícula que ha dirigit el Gareth Edwards, que va ser, per exemple, el director de Rogue One. Bueno, deixem-ho així, perquè el pobre el van acomiadar. I llavors la pel·lícula la va acabar una altra persona. Però bé, és igual, ell va fer gran part de la pel·lícula. I en aquest cas s'endinsa en la ciència-ficció novament. De fet, ell sempre ha treballat en pel·lícules de gènere fantàstic. Va començar amb Monsters, que és una pel·lícula així independent, i llavors va fitxar pel mercat americà per Godzilla abans de fer aquest spin-off de Star Wars. I en aquesta ocasió també és una història que està ambientada en un futur llunyà, una mica així per determinar, A veure, l'argument així, en teoria, no és molt original perquè la, els humans estan en guerra amb, en aquest cas, les intel·ligències artificials.
Ui, un tema també això, la intel·ligència artificial, que és de debat ja també ara.
Sí, sí, però a més, es porten fent pel·lícules sobre aquesta temàtica de fa molts anys. I aquesta és una més que ens arriba ara. També des d'una mica del seu prisma, d'un cinema potser menys comercial, emmirallar-se en produccions de ciència-ficció una mica més intel·lectuals. No m'agrada fer servir aquesta paraula, però bé, ho deixem així perquè potser ens entenguem una mica més. I en aquest cas el protagonista és el John David Washington, que és un exagent de les forces especials de la Terra. Clar, el contracten perquè destrueixi el creador, que és, doncs, tal com diu la pròpia paraula, el creador, l'arquitecte d'aquesta intel·ligència artificial avançada, que el que pretén és acabar amb la guerra. I com ho pretén? Doncs destruint a tota la humanitat.
Déu-n'hi-do.
Doncs, sí, sí, aquí tenim aquesta pel·lícula, que bueno, tenim una nena per aquí mig, que és així mig robòtica. Tenim la Gemma Chan, que interpreta a la dona del protagonista, que l'ha perdut i aleshores hi ha un trauma que està per aquí. Bé, també tenim actors com Ken Watanabe i Alay Sangeni. Vull dir, bastant un repartiment interessant.
Aquesta pel·lícula ja la tenim al cinema?
S'estrena demà.
S'estrena demà. Per tant, doncs, ja ho sabem, aquesta ciència-ficció, per anar-ho a veure.
Però, sí, diria que és la pel·li forta d'aquest cap de setmana.
És la pel·li... Doncs mira, ens ho apuntem. Però també ens portes Los Mercenarios, que escoltem el tràiler...
¡A volar, chicos! ¡Vamos, ven!
Bienvenida a casa, cielo.
¿Ahora te ha dado por leer?
¿Qué es esto?
Es confidencial.
Voy contigo.
Oh, lo siento. No estás invitado.
Oh.
Pel que veiem al tràiler i també a la música, sembla que tindrem acció.
Sí, és una pel·li d'acció i acció una mica salvatge, també tirant a gore. A veure, és la quarta entrega d'aquesta saga, que és una saga que ja fèiem una mica morta i enterrada. És a dir, això s'ho va inventar a Sylvester Stallone fa uns 15 anys aproximadament. I el que es tractava era de reunir veterans del cinema d'acció dels 80 i dels 90, velles glòries, per intentar fer una pel·li d'acció conjuntament, doncs, en l'actualitat, no? I doncs, Stallone recuperava, doncs, o el veiem per primera vegada en gent com Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jason Statham, que és més actual, però bueno, Dolph Lundgren, etc. Tota una sèrie de gent que havien estat icones del cinema d'acció dels 80 i dels 90. Ara, clar, això ens arriba encara molt més tard.
I en aquest cas en recuperen també gent doncs, especialitzada en aquest tipus de cinema o no?
A veure, recuperen els que ja havien sortit abans, però no n'hi han de nous, i només alguns. És a dir, aquí tenim a Jason Statham, Dolph Lundgren, que sí que reparteixen, però, per exemple, incorpora estrelles del cinema indonesi d'acció, com Tony Ya i Iko Uwais, que són dos fenòmens que es mouen com ningú del cinema indonesi, que tenen pel·lis molt divertides. Però el que passa és que aquesta pel·lícula, o sigui, es va estrenar la setmana passada als Estats Units i ha estat una hecatombe, o sigui, sí? un fracàs de crítica i públic enorme. No sé com deu ser la pel·lícula, però no l'he vist. També s'estrena demà, igual que The Creator. A mi és una saga que les dues primeres em fan gràcia, la tercera una mica menys, però bé, tenia ganes de veure aquesta quarta, però la veritat és que ja no sé què dir-te, perquè és que no hi ha ningú que l'hagi deixat bé.
Doncs amb aquestes valoracions, la veritat és que no convida gaire, o convida anar al cinema a veure exactament perquè la critiquen tant.
Ah, exacte, sí, que vas amb un 13% a Rotten Tomatoes, no? Que és aquest agregador de crítiques, i dius, hosti, què passa que no ha agradat a ningú la pel·lícula? És estrany, no? I bé, tenint Sylvester Stallone, però en aquest cas Stallone no està en aquesta ocasió ni en el guió ni en la direcció, només en la interpretació.
Per tant, és allò que de vegades més val no fer més pel·lícules, és a dir, si ja no tens una saga, acabar-la i ja està.
Exacte, sí, sí, ja veus que ja no dona més, doncs escolta, deixa-ho estar i tira per altres coses.
Aquesta també és una de les altres recomanacions, però quina serà la tercera que ens portes avui?
Mira, parlaves de saga que dius potser hauríem de deixar aquí, no sé si és el cas o no, però parlem de Saw 10 o Saw X, digue-li com vulguis.
Doncs escoltem el tràiler.
De todos los hombres para engañar, eligieron a John Kramer. El cáncer todavía se está extendiendo. Me temo que no hay nada más que podamos hacer. Hay una persona que tal vez podría ayudar.
El programa es un tratamiento de dos fases, afuera de la Ciudad de México. Los resultados son impresionantes.
Ella me salvó la vida.
Veig que ens ha sortit el tràiler en espanyol latino.
Sí, sí, però no passa res perquè com que part de la pel·lícula passa a Mèxic, potser és més fidel
a la realitat.
Exacte, el doblatge espanyol. Bé, és igual, en tot cas, això és la desena entrega de Saw, que dius, encara queda alguna cosa a explicar després de 10 pel·lícules, de les quals la majoria d'elles són infumables, amb excepció de la primera. Doncs sí, es veu que sí. I la recepció no està sent dolenta, d'aquesta pel·lícula.
No, però esclar, si n'han fet tantes, senyal que deu tenir el seu públic.
Sí, però és un públic que ja havia anat en decadència. O sigui, la primera és molt bona, és una pel·li collonuda, dirigida pel James Wan, és un referent del cinema de terror, va com una mena d'inaugurar un gènere, que era el torture porn, i a partir d'aquí, doncs, seqüeles, cada una més dolenta que l'altra, fins a un punt que ja la saga ja no sabia on era, ni qui eren els protagonistes, ja no sabies absolutament res. I ara el que han fet és una jugada bastant intel·ligent, que és, mira, fem una preqüela i fem una pel·lícula que estigui entre la primera i la segona, de tal manera que no, tu només necessites tenir el marc mental de la primera, que és la pel·li que ha vist tothom i que coneix la majoria de la gent, i oblida't de la resta. Encara que puguin existir després en aquesta continuïtat, ens concentrem en aquí. I sabem que el personatge, diguéssim, el dolent d'aquesta franquícia, que l'interpreta el Tobin Bell, que de fet era el pilar de la franquícia, moria de càncer, no sé si en la tercera o la... O, sí, no sé, una d'aquestes. Una de les primeres, perquè en van fer 10, imagina't. Doncs el que fan aquí és, com que el personatge ja ha mort, el recuperem aquí i el que fem és que es vengi dels metges que el van diagnosticar que el curarien. Aleshores agafa tots aquests metges i els posa en trampes mortals de les quals ells doncs, han d'entrar en el seu joc i intentar escapar a través de tota una sèrie de tortures que els hi té muntades.
Clar, el fet que sigui una pel·lícula que se situï entre la primera i la segona ajuda que la gent no hagi de veure les últimes i, per tant, animar una mica el públic?
Sí, jo, a veure, tampoc és... O sigui, no necessiteu veure-les, tampoc us recomano que les veieu, ja dic, perquè la majoria d'elles són horribles. La primera sí, és una molt bona pel·lícula. Llavors, si teniu ganes d'anar al cinema a veure alguna cosa de terror aquest cap de setmana, a mi us podeu posar la primera en alguna plataforma, que la trobareu fàcil. I llavors, si voleu, vineu aquesta i oblideu-vos de la resta. Ja t'he dit, les crítiques en principi són positives, també s'estrena demà aquesta pel·lícula i bueno, hi ha tots aquests elements característics que també són molt propis de la saga, no? És gent atrapada en trampes, aquest ninotet que fa servir el Tobin Bell, que és característic de la saga Saw.
Doncs també l'haurem d'anar a veure i també està l'expectativa una mica si canvia i és millor que les anteriors. Per tant, això ho veurem un cop hagi sortit als cinemes, un cop s'hagi ja estrenat aquesta pel·lícula, però hem de parlar de Golpe de Suerte.
Sí.
De mi primer matrimonio aprendí que la felicidad en el matrimonio no es un trabajo. No debería. No debería ser una carga. Debería ser algo que esperas con ilusión.
¿Fanny? ¿Fanny Mogo?
He visto a un tipo que no veía desde el instituto. ¿Cómo iba a pensar que me reconocerías?
¿Cómo no te iba a reconocer si estaba loco por ti?
Gracias.
No me creo que nos hayamos encontrado.
Me pregunto qué habría pasado si me hubiese dicho que le gustaba. Quizá tendría una vida diferente.
¿Por qué? ¿Te gustaría tener una vida diferente?
¿Qué pasa?
Sembla que aquesta pel·lícula serà diferent a les altres que hem parlat.
Sí, totalment. A veure, és una pel·lícula dirigida i escrita per Woody Allen. A partir d'aquí, doncs, evidentment, ja...
Canvia.
Canvia radicalment el tema. Clar, molta gent s'està preguntant si aquesta serà l'última pel·lícula de Woody Allen. No? Woody Allen ja té 87 anys. També diu que si no hi ha una cosa molt especial, que ell no tornarà a dirigir res i tenint en compte que també fa anys que tampoc li ofereixen massa res i que aquesta ha hagut d'anar a França per dirigir-la, perquè és una pel·lícula francesa, amb actors i producció francesa i rodada en francès, recordem que Woody Allen no té ni papa de francès, també s'ha de dir. Aleshores, suposo que s'ho ha deixat portar. El guió és seu, l'han traduït en francès, i aleshores s'ha rodat en francès, però ell estava fent de director i no entenia res del que deien els actors. Bueno, ho entenia perquè el que estava escrit al guió, però potser si se n'anaven d'alguna cosa, si no li deia ningú, no s'enterava. Però bé, en tot cas, també ens arriba amb molt bones crítiques aquesta pel·lícula, que també ens diuen que després d'uns anys que Woody Allen, doncs, que també portava sense fer res en cinema i l'última que l'havien vist no era precisament molt bona, aquesta sí que és una bona pel·lícula. Ens arriba també en la línia de Match Point, que potser és una de les pel·lícules més celebrades, fins i tot pels que no són molt fans de Woody Allen. I el territori és una mica comú. És a dir, ens presenta doncs, aquí una parella, semblen un matrimoni feliç, ideal, amb èxit professional i totes aquestes coses. Viuen a París, en un apartament d'aquests collonuts, etc. Semblen super enamorats, però ella un dia es troba amb un excompany d'institut, connecten i a partir d'aquí doncs, s'establirà una relació, el marit començarà a sospitar i veurem a veure què passa. I no explico res més.
No, l'haurem d'anar a veure. De fet, veient el tràiler, ja és això, la imatge, el color, és a dir, tot ja canvia respecte, doncs, amb el... Vull dir, aquí ja es veu que és així un estil més europeu.
Sí, sí, bueno, és Woody Allen, que també sempre ha mantingut aquest tipus de, sí, aquest tipus d'estil de fotografia, etc. En aquest cas, per això ens anem a París, ens anem a França. Es va presentar al Festival de Venècia, la pel·lícula, i ja t'ha dit, amb molt bona rebuda.
Perfecte, doncs ens queden 5 minuts per les 9, per tant, gent, anem ja a parlar de la darrera recomanació, de la darrera proposta. És Gen B, que és una sèrie.
Os estarán pasando muchas cosas por la cabeza. ¿Este sitio es para mí? ¿Encajaré? Pero os aseguro que vemos algo en vosotros. Algo que puede que ni vosotros veáis, ni con visión de rayos X.
Felicidades y bienvenidos a la Universidad Godolkin.
Cuando se prende fuego se le quema la ropa.
Es como un pepino de mar en llamas.
Verás, Golden Boy, André, Jordan, llegarán alto. Podrían salvar a miles de personas.
Si me ha ocurrido un nombre de super, te lo digo.
¿De qué trata esta serie?
Doncs això és un spin-off d'una altra sèrie molt coneguda també d'Amazon Prime, com és The Boys, que és potser una de les millors sèries que té aquest canal, que recordem que és aquesta sèrie de superherois malvats que treballen per una corporació i que fan servir les xarxes socials, etcètera, per fer-se populars i fer veure doncs, que no són una colla de psicòpates, que són el que en realitat són aquests superherois. Aleshores, Gen B és un spin-off que ens intenta explicar una mica el planter d'això, no? És a dir, anem a la universitat, a la facultat de superherois, i com aquests nanos que els donen poder a través del Gen B, que és un component que els injecten i aleshores se'ls manifesta un poder o altre de manera definitiva, els van formant una mica per convertir-se o ells van evolucionant a uns determinats egos i uns comportaments que no són els més morals i exemplars, podríem dir, després de veure de vos, si ho teniu una mica clar. El que passa és que veurem que aquests protagonistes, quan es troben a aquesta universitat, començaran a descobrir secrets que creien amagats i veurem doncs, en quina mena de superherois s'acaben convertint.
Ja es pot veure o surt pròximament?
També demà, aquesta setmana. Demà, tot arriba
tot,
divendres.
Tot arriba demà.
Sí, destaca, per exemple, tenim a Patrick Schwarzenegger, un dels protagonistes, que és el fill d'Arnold Schwarzenegger.
Perfecte, doncs aquest cap de setmana tindrem molta feina, entre sèries i pel·lícules.
Sí, sí, jo no sé com donarem a la base aquest cap de setmana, però bé, farem el que podrem.
Ignasi Arbat, moltíssimes gràcies. Dijous que ve ens tornaràs a fer un repàs també doncs, de tota l'actualitat cinematogràfica. Que vagi molt bé.
Una forta abraçada, adeu-siau.
I ja queden pràcticament 2 minuts per arribar a les 9 del matí. Per tant, és moment d'anar acabant el supermatí d'aquest dijous, ja 28 de setembre. Abans, però també, avui haurem de fer un repàs al que la previsió meteorològica amb en Marc Vilà per fer doncs, un últim recordatori per saber què és el que ens espera a nivell meteorològic el dia d'avui.
Esperem ambient assolellat i estat del cel serè, amb alguna boirina molt prima a zones molt concretes.
El sol tan contundent portarà altra vegada termòmetres de màximes a valors molt alts, de l'ordre dels 28 graus a la comarca. Les temperatures mínimes seran poc fredes, de l'ordre dels 12-14 graus. Seguim amb el discurs de pluviometria nul·la, ambient molt calorós, més del que tocaria per l'època de l'any que ens trobem, i poc moviment meteorològic.
Aquesta pluja tan necessària i que no hi ha manera que arribi, per tant, el que sí que farem serà, doncs, refer un últim repàs pel que fa a les temperatures d'aquests moments. Ara mateix tenim 14,6 graus a la Tallada d'Empordà, 14,7 a Torroella, 14,8 a Palafrugell, 14,9 a la Bisbal, pràcticament la mateixa temperatura. Això sí, a Castell d'Aro tenen una mica de diferència, perquè allà ja els termòmetres arriben fins als 16 graus, però el que ens deia ara en Marc Vila, que els termòmetres, que les temperatures aniran pujant a mesura que vagi sortint el sol. Fins aquí el supermatí del dia d'avui, mig minut, arribem ja a les 9 del matí. Demà a les 8 farem un nou repàs de tota l'actualitat del Baix Empordà, com sempre a Ràdio Palafrugell, també a Ràdio Capital i en emissió a Ràdio Bisbal per repassar totes les notícies d'interès de la nostra comarca. Gràcies, com sempre, per l'atenció. Fins demà.